finals dels 60,
tot bullera, hòstia, i de llavors,
quan vam arribar a París i a l'universitat, la que va sortir després de Nanterre, que va ser Vincennes, i en allà corria, doncs, les drogues de tota mena. El primer tripilló que em vaig fotre va ser en el barillo, doncs, de la universitat, doncs, la sala de lliure expressió, i vaig agafar una torradora tal, una cosa, doncs, veritablement, la qüestió psicodèlica de la generació beat i tot això, i el Woodstock que havíem vist i tot el desmadre, inclús la pel·lícula que Tommy vam anar a veure col·locats amb LSD. El que passa és que em vas donar compte que no tenies control sobre tu mateix i després, doncs, a nivell de tripillos vam seguir prenent tripillos, però en lloc d'un sencer, que eren piràmides, secants i de vària mena, doncs vam reduir-ho i jo vaig començar a dominar-ho. Començar a dominar...
Jordi García Jacas, supervivent del maig del 68.
Des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société.
Très vite, les étudiants s'insurgent.
Si les nits d'agost són una festa per la majoria, nosaltres ens muntem la nostra festa particular cada diumenge al matí, celebrant o rememorant el maig francès i el seu esperit llibertari. Les coses mai no pareixen del no-res, i l'estiu anterior, justament el de 1967, no aquest que estem vivint ara, s'havia celebrat la concentració hippie més gran de la història, el Summer of Love. A Barcelona, el mateix maig del 68, se celebrava aquells dies el Festival Folk al Parc de la Ciutadella, on van acostar-se unes 10.000 persones. Alguns dels que eren allà després passarien per l'illa de Wight, a Regne Unit, i si haguessin pogut, alguns haurien donat la mà i part del braç per anar a Woodstock un any després. La música va donar color al franquisme i també va obrir les portes de la percepció. Lligada a la música, però també en solitari, molts van començar a fumar grifa, com es deia abans la marihuana, o d'altres provarien els seus primers tripis, la manera familiar d'anomenar l'àcid lisèrgic, l'LSD. Avui, Interferències, parlem de com ha canviat el món de les drogues en aquests últims 50 anys, de les drogues que volien alterar estats de consciència fins als medicaments d'avui, aquests del segle XX, aquests que són tan finets que serveixen més aviat per adormir-la. Doncs aquest matí ens acompanyen el Joan Obiols, psiquiatre. Bon dia.
Bon dia.
I el Jordi Batista, músic. Ja ho sabeu, tres tambors, grup de folk, màquina, Rocky Montagnola... No ens ho acabaríem, això?
No.
Bon dia.
No. Bon dia, bon dia.
I l'Octavi Martí, director adjunt de la Filmoteca de Catalunya, persona també que ja ve normalment a les nostres tertúlies i que va viure 20 anys a París, que això et dona un caché per la vida, ja.
Bueno, no estava malament, sí. La idea era un any sabàtic, però van acabar sent 20. Vol dir que m'hi trobava bé.
Doncs benvinguts a tots tres. No sé, comencem pel metge, que sempre són els importants, no, a vegades? En aquella època arribes a la Facultat de Medicina i per força la facultat no està d'esquena al món. És un reflex de tot això que dèiem, no?
Bé, jo crec que en aquell moment era una avançada dins del gris panorama de la dictadura franquista que vivíem. De fet, per mi era un anacronisme ja, tot el franquisme, aquesta fase final no s'entenia quan vivies. I en tot cas, és clar, jo arribo als 17 anys a la Facultat de Medicina i em trobo, bueno, la facultat empaparada, un ambientillo revolucionari, realment molt potent, i bueno, van començar el que en aquell moment pues, eren, bueno, unes formes de lluita, com l'ocupació de càtedres, que facis explicar ben bé què era, perquè no ho sabíem ni nosaltres. Entràvem massa en una càtedra determinada, ens semblava que el catedràtic era particularment feixista i tal, i retrògrad, i bueno, s'ocupava la càtedra, després bueno, vam anar passant coses, i es va acabar proclamant la facultat crítica de Medicina. I et diria que la facultat de Medicina en aquell moment va anar amb una miqueta a part de la resta del moviment universitari, que ja dic, era molt potent, però amb molts partits de l'època implicats. En fi, en aquell moment eren les grupúsculs, a vegades, bueno, minoritaris, però molt actius. La bandera roja, els trotskistes, els txetxos, els no sé... Bé, en fi, hi havia
10 o 12. Un munt de festival. Em sembla que l'Octavi Martí deia si realment l'any 68 que a Barcelona es vivia un moment especial que no semblava que estàvem en ple franquisme, però semblava que estàvem passant prou coses com perquè Semblés que les coses canviaven, no?
Hi ha una cosa que, en fi, a Barcelona el Franco es va morir uns quants anys abans, diguéssim, d'alguna manera.
Això ho sap la gent?
El que passa és que això va passar a Barcelona i no per tothom, però per un nucli important de la població, sí que era una part de la població que havia decidit intentar viure com si el Franco ja no hi fos, perquè era tan radicalment obsolet el sistema, diguéssim, que la gent tenia altres ganes, sabia altres coses, havia viatjat, havia vist, ja no mirava el món per un forat, sinó que hi havia anat en aquest altre món i havia vist que es podien fer altres coses i que es podia viure d'una altra manera. És clar, no ho sé, és que només veies una pel·lícula italiana de l'any 60 en què hi havia uns italians que anaven a Amsterdam, per exemple, com una de Luciano Emmer, que parla d'això, i aquests italians ja veien que Amsterdam era una altra ciutat.
O el Vázquez Montalbán, per exemple, les seves novel·les amb el Carballo, que l'enviaven.
Totes aquestes coses fa que, d'alguna manera, a Barcelona, com que el poder no era tan present, no era com a Madrid, que el poder estava allà, i a tot arreu hi havia, entre els funcionaris, la policia i l'exèrcit, era tremendo. A Barcelona, diguéssim, tot això era molt més diluït i fins i tot hi havia una part d'aquest mateix poder que ja s'estava posicionant per al després. I estava començant a pensar, a veure, intentem no prendre mal perquè això s'acaba i intentem col·locar-nos. Hi havia una mica d'això. Penso gent com el Martín Villa, gent d'aquesta mena, que ja intentaven jugar aquestes operacions. No? Sex and drugs and rock and roll
is all my brain and body need. I aquesta situació tan especial va fer que, per exemple, es pogués celebrar el Festival de Folk l'any 68, el mateix maig que estava passant tot això a París, no? Jordi, tu sí. Estaves allà.
Sí, tant i tant. Estava a dalt de l'escenari i, bueno, voltant per allà. Sí, hi havia una consciència, sobretot a nivell de la joventut, de que nosaltres, estàvem fora d'això, estàvem... ens arribaven informacions, no com ara, que t'arriba tot, sinó poques, però d'estat del que passava als Estats Units, del moviment de la joventut de trencar amb l'establishment. I llavors hi havia una consciència de que, bueno, jo almenys personalment i el meu nucli, jo estudiava a l'Escola Massana.
Que també va ser un lloc especial,
sí,
en aquella època.
Hi havia una colla, hi havia el CISA precisament en aquesta colla, i estàvem ja com fora de tot el que estava... De per on anava la societat aquí en aquells moments, no? I llavors, doncs, també gràcies a una persona, que l'Àngel Fàbregas, que era el director d'una companyia... Bueno, en realitat era una editorial de llibres, l'Hogar del Libro, que era de llibres religiosos, en principi, sí. Bueno, d'aquest cristianisme així progre.
Sí.
I aquest home va ser molt important perquè va fer una mica com de mecenes, un mecenes sense peles, però bueno... I va ser el que va muntar el festival aquest, bueno, el que va impulsar. I bueno, i després tota la gent que érem del grup de folk, érem els tres tambors, estàvem allà, el Jaume Arnella, el Josep Maria Camarasa, l'Eduard Estivill, també, el Sòstergo... Bueno, hi havia molt.
Hi havia tot aquest caldo de cultiu, podríem dir.
Sí, i sobretot això, les ganes d'imitar també, potser imitar una mica els festivals que es feien fora, i potser diuen que va ser el primer festival que es va fer, no sé si a la península... No sé.
I anava a dir, què va ser abans, el rock o les drogues? Quin va ser el camí perquè d'una cosa arribéssim a l'altra? No sé si són dues coses paral·leles...
Jo crec que la música, el jazz ja estava super influenciat per les drogues. El jazz, abans, molt abans del rock, tot ve. El rock ve del jazz, ve del blues. Sempre hi ha hagut les drogues entre mig. Suposo que perquè la gent necessita desinhibir-se, euforitzar-se d'alguna manera a l'hora de sortir un escenari o a l'hora de crear una obra. I sobretot amb lo de l'escenari, penso que, sobretot ja més a l'època, ja no parlo del jazz, sinó del rock, doncs de desinhibir-se molt, perquè la música que es feia hi havia molta part d'improvisació, de happening. No com ara, diguéssim, està tot molt medit. Llavors, com que hi havia aquesta part de happening, tu necessitaves, al sortir un escenari, doncs, estar com... No dic volant, però estar molt desinhibit, no?
I la facultat de Medicina reflectia tot això? És a dir, els mateixos metges o els mateixos futurs metges ja començaven a provar a tenir influències de tot això. Avui recordàvem abans d'entrar que just aquest any fas 75 anys de l'àcid lisèrgic. Tu l'altre dia per telèfon em parlaves d'una altra droga que jo ara no sé reproduir.
La psilocibina.
Això, psilocibina. I que feu servir de manera habitual. Expliquem-ho bé.
Sí, expliquem-ho
pels vostres pacients, per exemple, que tu quan vas entrar a la primera feina al clínic, això es feia servir per pacients, per depressions, per exemple, no?
A veure, sí.
Expliquem-ho bé.
Deixa'm-ho concretar una miqueta.
Tots els metges de Barcelona estaven...
Sí, no
s'hi veien de cap ull.
No és ben bé això, no. A veure, potser no es coneix massa, però l'LSD, la psilocibina i altres substàncies al·lucinògenes es van fer servir com a medicaments als anys 50 i 60 perquè es va descobrir que tenia un potencial realment, bueno, alliberador, descobridor de la consciència, en fi, tota una sèrie de coses que es podien comprovar amb aquests viatges, diguéssim, amb els al·lucinògens, i que es podien utilitzar per certes patologies mentals, trastorns obsessius, addiccions, trastorns de personalitat, en fi, no vull fer la llista massa llarga. I llavors, als anys 50 i 60, al món acadèmic hispànic, doncs, bueno, i a tota Europa, vaja, i a tot Estats Units, les càtedres, per exemple, com la d'aquí de Barcelona, doncs, estaven utilitzant de forma experimental l'LSD, sobretot, i la psilocibina, aquest altre al·lucinogen, per intentar veure per què es podia aplicar, si per depressions, com deies, o altres substàncies, altres patologies. I jo vaig coincidir amb l'últim moment, perquè això l'any 65-66 es va ja acabar radicalment, els Estats Units van espantar, ho van posar a la llista d'estupefaents, cosa falsa, perquè aquests medicaments, aquests productes no són drogues en el sentit que...
Vull dir que no creen addicció.
No creen addicció, ni tenen els perills que solen tenir certes drogues, i es va fer, bueno, molta experimentació amb pacients a Saragossa, aquí a Barcelona, a València, a Granada, amb moltes càtedres universitàries, en aquest moment s'està utilitzant. Jo encara vaig tenir ocasió, l'any 68, d'estar en el Departament de Psiquiatria fent servir la psilocibina com a tractament experimental. Però això ve a ser com l'última flamarada.
La psilocibina.
Psilocibina.
Pot ser que surti dels fongs?
Sí, surt dels fongs psilocibes, els famosos onguitos, en diuen, en fi, depèn del lloc. Que són la genera psilocibes.
Sí, els bolets
al·lucinògens.
Psicotròpics.
Sí.
Llavors s'acaba, podríem dir, als hospitals, però comença al carrer... O és que
sí.
Els hi veníeu vosaltres?
No era ben bé això, tampoc no. No, sempre hi ha hagut un mercat negre de sí. Qualsevol droga, i l'LSD, com deies abans, els tripis, pues, bueno, es van començar a difondre als anys 70, sobretot. Jo diria que el món de la música sempre ha sigut una miqueta l'avantguarda, no?, de moltes drogues, però en general, doncs, bueno, la gent jove, amb inquietuds, pues, tot això ens havia arribat, com deia també l'Octavi, aquí estàvem al tanto del que passava fora, a França, per descomptat, als Estats Units, a Anglaterra, i tot aquest món de les drogues, que en aquell moment, pues, bueno, era poc conegut, realment, bueno, circulava la grifa, com has dit abans, també una miqueta així en els mons legionaris, els barris baixos, no? Però l'explosió això de l'LSD i d'altres substàncies que van arribant va ser això als anys 70, i bueno, va ser, jo crec, experiències molt interessants, realment, modificadors de la consciència personal, i que també, podríem dir, obren els ulls a certs àmbits que fins aquell moment no ni sospitàvem.
No sé si ho puc dir a la ràdio, però em sembla que tu dius que el vas tastar,
sí.
I que va ser un moment revelador i important en la teva vida, no?
Doncs sí, la meva primera experiència amb LSD, l'any 71, sembla que era, va ser una experiència realment, doncs, molt important, el que se'n diu en psicologia transpersonal una peak experience, no? Una experiència peak, no? Sí, un cim, no? En el qual te'n dones compte de coses que no sospitaves, no? Que hi ha tot una mena d'altre món, no? Una altra dimensió de la realitat que no en sabia res i que se't posa de relleu, no? I llavors, bueno, a partir d'aquí m'han anat fent experimentacions i sempre m'he interessat aquest camp. També com a antropòleg, doncs, he tingut ocasió de fer algun viatge així en altres zones on hi ha un ús tradicional xamànic d'aquestes substàncies.
Per exemple?
Pues a l'Equador, entre els indígenes Shuar, l'any 92, vaig tenir ocasió de participar en una expedició antropològica que es dirigia en Josep Maria Fericla, i vam estar assistint a cerimònies d'ayahuasca, concretament, al món del suar.
Perquè s'assembla, s'assembla a l'SD, s'assembla a l'ayahuasca?
S'assembla als efectes, sí, perquè són al·lucinògens, ho tenim classificat dins la família dels al·lucinògens, o psicodislèptic, en fi, hi ha 30 noms per aquest tipus de substàncies, però són substàncies que tenen això, un ús molt antic, tradicional, xamànic, i és per algun motiu, no és per casualitat, no? I ara doncs, es pot com recuperar en part tot això i hi ha noves perspectives, també diria.
Com arribava, per exemple, al carrer o als concerts de música, el que dèiem l'LSD, de quina manera va arribar? Perquè m'imagino que hi havia certa innocència també, que no sabíeu ben bé què us estava prenent al principi, no?
Molta innocència. Sí, sí, no hi havia la informació que hi ha ara, però bueno, jo l'única experiència que vaig tenir amb LSD va ser a la mili.
Ah, molt bé. El lloc ideal.
A la mili, sí, sí, al quartel. O sigui,
potser no t'havies pres res i ja ho trobaves molt al·lucinant.
La primera i última, perquè...
Això és un mal viatge, fer-ho a la mili.
I va ser a través del mànager de màquina, que no sé d'on ho té, però al quartel, o sigui... Sí. Però no, potser ho sabràs millor tu, però jo això dels camins aquests pels quals arribava realment...
No parlava tant material.
Ja, però en el meu món entre músics. Sí, en aquest cas el mànager que
jo sempre penso dir que una vegada parlant a casa de drogues i de sobte et quedes paradat quan el teu pare diu doncs a mi la cocaïna em feia mal d'estómac. Dius, bé, mai has pensat que els pares poguessin prendre aquestes coses? Doncs bé, era així. Sí. El qual vol dir que entre una certa gent i un cert món tampoc era tan estrany. És cert que, per exemple, la grifa era una cosa de consum relativament habitual entre la gent que havia anat al Marroc.
Però la grifa no era marihuana militars, sí. Una mica sí, de baixa qualitat o
sí,
alguna cosa així?
Sí, però era això. La gent que havien estat fent el servei militar al Marroc, doncs era fàcil que n'haguessin consumit i que després n'haguessin portat aquí. Mm-hmm. I a més, aquí tampoc hi havia la prevenció tan enorme que hi havia al respecte contra les drogues. És a dir, no es perseguia d'aquesta manera tan... També és cert que no hi havia heroïna de per mig i no hi havia drogues, diguéssim, que creessin una addicció mortal, diguéssim.
Hi havia com una mitologia de les drogues, perquè, clar, em sembla que va ser el John Obiols, el psiquiatre que vas anar a l'illa de White i, per exemple, vas veure Jimi Hendrix. I després de veure Jimi Hendrix allà a l'escenari, això... Tornes aquí i clar, i amb la vida normal en tens prou.
Sí, sí, encara ho explico als meus nets, aquest tipus d'històries. Jimi Hendrix, els Doors, abans parlàveu White Rabbit, no?
Sí, Jefferson Airplane.
Vaig tenir ocasió de veure Jefferson Airplane l'any 68 a Londres, amb els Doors, justament, tota una nit, o sigui que he tingut experiències musicals potents, podria dir, que ara encara explico, ja dic, en plan batallita.
On tenia ganes com d'emmirallar-se, veia allò i deia, home, si aquests tios fan aquestes coses fins dalt de l'LSD, jo això ho he de provar, no? Si ets músic, no estaves temptat en això?
Sí.
O has sigut sempre bona persona tranquil, Jordi?
Bona, mala persona, no ho sé. Jo crec que he sigut una mica covard en aquest aspecte, sí. Perquè tenia... hi havia gent que li havia sentat molt malament, gent molt propera a mi.
Això però... de què dèiem? Això que deies, això, sí. De que hi ha gent que li havia sentat molt malament? Es parlava de que hi havia gent que s'havia quedat enganxada. Al psiquiatre li hem de preguntar, això és veritat?
No l'ho he sentit enganxar-se, no l'ho he sentit en un viatge d'aquests.
Sí, enganxat.
Penjar-se, fotre's mirar per la finestra, vull dir.
Sí.
I haver-lo d'aguantar entre diversos. Això jo ho sé que havia passat.
Això és possible?
Home, sí, aquestes substàncies tenen els seus riscos. Jo crec que tenen coses molt interessants, però també tenen riscos i s'ha de saber, no es pot consumir alegrement i així. Segons l'ambient, per exemple, això que t'explicaves, no, Jordi, en un quartel prendre't un LSD.
No era un bon lloc.
És molt raro.
No. Què deies, perdona,
no,
Jordi?
No, res, això que... No, m'ha fet el que deies tu de White, que No sé si us veu trobar, però jo estava fent la mili en aquell moment.
El Pau Riba, em
estava drogant a la mili. Però va anar-hi el meu germà Albert amb el Pau Riba. No sé si sí, anàveu al mateix grup.
No, però ens vam trobar amb el Pau.
El meu germà sí que hi va ser.
Doncs mira, ara que parlem tant del Pau Riba, anem a sentir que el van trucar l'altre dia, que ja el tenim a Formentera, perquè ell, no sé si pren LSD ara, però viu molt bé. I ens explica com va ser aquella primera experiència.
Buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu.
Sí, l'LSD per mi és capítol a part. L'LSD és una droga sintètica. És un enteogen potentíssim. Enteogen vol dir teos vol dir Déu, saps? És una droga, diguem, que et fa percebre a un nivell que sembla diví, no? Realment, doncs, et canvia la percepció de la realitat. La realitat la veus vibrar, és a dir, gairebé estàs veient els àtoms com orbiten uns al voltant dels altres, saps? I també tens una percepció macrocòsmica diferent, en el sentit que sents que tu formes part de la natura i sents que aquesta natura forma part de tot l'univers, no? De tot el cosmos. De totes les drogues és la més inofensiva de totes. És a dir, s'han arribat a fer proves i excessos i tal, gent que almenys s'ha fotut 600 tripis d'un sol cop i a part del susto no li ha passat res.
Home, no ho sé. Què diu el doctor Ubiols?
No,
que ell és molt valent, no?
L'LSD és una substància potentíssima perquè es tracta de mil·lèsimes de mil·lígrams. És una cosa que és inimaginable, no?
Ja. Em sembla que el Hoffman, que va ser l'inventor per casualitat, és perquè se li van quedar tacats els dits, diuen, no?
Això diu, sí.
I diu que es anava tocant allò quan fas coses, que et vas tocant la cara, i de sobte veia més coses al microscopi de les que tocaven.
Sí, però cert que no hi ha una dosi letal coneguda, si hi ha substàncies, prens a partir de tants grams o tants mil·lígrams, doncs ja t'hi quedes, no? Amb l'LSD no s'ha trobat que sigui això, una substància letal.
No, hem dit i trobo que val la pena explicar-ho. El teu pare era el psiquiatre de Dalí, i tu deies, era el Joan Ubiols, també es deia com tu, i que havia treballat amb artistes i LSD per també fer experiments.
Sí,
el teu pare...
El meu pare, bueno, es va interessar per l'LSD i llavors això, reunia grups d'artistes, bàsicament pintors i no sé si hi havia poetes o algun altre gènere artístic, i feien això, experiments amb l'LSD per veure l'aspecte de la creativitat lligat a l'LSD, que jo crec que és innegable. O sigui, jo crec que realment aquest tipus de substàncies poden ajudar a la creativitat. I també, per exemple, això, en el món de la música, suposo també, en part, ha sigut això, no? La utilització de l'LSD com a potenciador de la creativitat.
Teníem el Brian Wilson, el Syd Barrett... Bueno, aquests potser al final es van quedar allò una mica penjats.
Aquests són els que van quedar penjats.
Però sí que el van fer servir, no?
Però es van quedar penjats potser per altres drogues que no eren l'LSD.
Sí, o potser perquè ells ja eren esquizofrènics i allò, la malaltia se'ls va accentuar.
Sí, el Syd Barrett en principi està diagnosticat d'esquizofrènic i sembla que també va abusar bastant de l'LSD, cosa que potser el va disparar més del compte amb la seva malaltia. Però hi havia grups, per exemple, aquests Foldets són famosos perquè són grans consumidors de l'LSD i, bueno, sense masses complicacions, diguéssim, no? I en canvi amb una creativitat musical espectacular.
Abans hem nomenat el tema de l'antipsiquiatria, també és un tema molt potent en aquesta època. Entreu a la Facultat de Medicina i hi ha aquella cosa de volem els bojos al carrer. Per dir-ho molt ràpid, però ara, com sempre, ho matitzarem, perquè, clar, estem dient uns titulars una mica gruixuts aquest matí. D'on ve i què ha quedat també de tot això?
Bé, jo crec que és interessant, per començar, dir que és l'única especialitat mèdica que ha creat una antipsiquiatria especialitat, perquè clar, no parlem d'antiginecologia ni antiotorrinos ni això, no?
Antidermatologia, seria fatal.
No, seria, no? Però bueno, la psiquiatria, és clar, és una especialitat molt lligada a la cultura, al dia a dia, no, a la societat, als valors també de la societat, i llavors, bueno, hi ha un estigma de la malaltia mental terrible encara, i esclar, el món aquell dels manicomis, això era pues, realment molt sinistre, i va haver un moviment molt important realment per tot Europa i per Estats Units, potser no tant, però també de canviar les coses. No?
Final 60, o ja abans.
Sí, finals de 60, sobretot, va ser, sí. I llavors va haver Itàlia, un moviment molt potent, a França, a Anglaterra, i aquí també ens va arribar, malgrat això, el franquisme, això que dèiem abans, però bueno, estàvem al dia, i també va haver un moviment important de canviar coses. A veure, hi ha postures antipsiquiàtriques molt radicals de dir, no, és que el malaltia mental no existeix, és una invenció cultural, és una etiqueta sociològica. Home, tampoc no ens passem, no. Sí, hi ha malalties mentals, evidentment això s'ha anat veient, s'ha anat comprovant, però la forma de tractar-les, doncs clar, pot variar molt. I esclar, passar d'un concepte doncs, de tancar la gent, d'aïllar-les, de pràcticament doncs, anorrear-les i que no tinguin veu, pues, es va intentar pues, canviar tot això. En Tosquelles, per exemple, si a França va fer tot una feina molt bona amb un sanatori psiquiàtric, va obrir portes, no? I això van arribant aquí. Llavors aquí també va haver-hi pues, a Barcelona arreu del moviment de l'Institut Mental de la Santa Creu, que venia a Sant Pau, i va haver-hi això, pues, tot un moviment de psiquiatres joves que volien canviar les coses, i es van fer coses molt positives i han quedat coses d'aquestes.
I han quedat perquè ara és veritat que s'han tancat molts instituts psiquiàtrics.
Crec que sí, que han anat canviant molt les coses, i actualment s'intenta, per exemple, els manicomis ja no existeixen, o sigui, actualment s'intenta que si es poden fer pues, cases residencials, pisos de tutelats, en fi, viure d'una altra forma, i tot aquest, això de tancar una persona tota la vida o 30 anys com es feia abans, això actualment no es fa.
És que penso que això, la desaparició del manicomi, per exemple, és un fruit dels moviments d'aquesta època. Diguéssim que després hi hagi hagut un cert retorn a la raó, diguéssim, ja, i que no es podia dir això, la fórmula aquesta. No hi ha malalts mentals, tot és una construcció cultural. No, bé, no exagerem. Ara, el retorn aquest a una certa lògica no ens ha d'impedir veure que ara els sanatoris o les cases, les residències, són infinitament millors que abans, que era senzillament la gent que molestava, se'ls aparcava en un lloc que genèricament en dèiem un manicomi, i d'allà, òbviament, no hi havia cap esperança de curació. L'únic que podia sortir d'allà és molt pitjor.
Va haver-hi algun moment, alguna fantasia de que aquestes drogues de les que anomenàvem ara, les dels fongs o la LSD, poguessin funcionar per treballar també en psiquiatria, però tot això es va acabar en el moment que es va prohibir, no?
Es va prohibir, i en aquest moment, bueno, ja fa anys que hi ha hagut un intent d'anar ressuscitant això i de poder fer teràpies amb LSD, amb psilocibina, i bueno, cada cop pues, hi ha més interès arreu del món, perquè hi ha treballs publicats ja recentment, sobretot aquestes substàncies que, bueno, que permeten albirar un futur millor i una futura psiquiatria psicodèlica, podríem dir.
Psiquiatria psicodèlica, això ens interessa.
Que se'n diu això, psicodèlica, és amb una sola sessió hi ha gent que els hi transforma la vida, no? I deixen de banda pues, les seves obsessions o les seves addiccions o les seves neurosis a partir d'una sola sessió que causa un impacte tan fort a l'individu que ja dic que canvia.
Ara el Jordi Batista, ara li se creu haver-ho provat només a l'Emili.
No em puc queixar, Estic bé.
Doncs escolta, em sembla que ens ha sabut greu a tots no tastar-ho. Veig que m'he perdut moltes coses.
Encara ets a temps,
però no parlem-ne ara quan s'acabi la tertúlia. Esperem que s'acabi el programa, potser millor. Moltíssimes gràcies a tots tres, Jordi Batista, Joan Obiol, psiquiatre, Jordi Batista, músic, i l'Octavi Martí, que ens munta una pel·lícula cada setmana, perquè és el director adjunt de la Filmoteca. Moltíssimes gràcies a tots tres.
Interferències amb Montse Virgili.